Tot costa.
Quan l'Albacete elimina el Madrid, es fa difícil culpar l'entrenador, però Arbeloa ja té un rècord, capitanejar un naufragi ridícul al cap de 48 hores d'agafar el timó. Ens hem quedat sense la possibilitat d'un clàssic a la final de Copa, però la nit d'ahir ja no ens la treu ningú.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7, aquest dijous 15 de gener de 2026, el dia del Racing Barça, partit de vuitens de final de Copa, però sobretot és el dia, l'endemà, del naufragi del Real Madrid a Albacete. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que estem pendents ja de l'11 de Hansi Flick per aquesta visita del Barça al camp del Racing de Santander a les 9 del vespre, com deies, a la ronda de vuitens. Veurem si es confirma la titularitat de Joan Garcia i, per tant, la suplència de Ter Stegen. Jo crec que ho sabrem aproximadament 3/4 d'hora mal comptats, i a les 8, òbviament, us deixarem amb la TDT. També avui, també a les 9, el Burgos-València, i aquests seran els últims classificats per quarts de final, on, com deies, no hi serà el Madrid, que ahir va perdre per 3-2 al camp de l'Albacete, amb el gol dels locals a l'últim minut de partit, després que hagués empatat en el temps afegit el Real Madrid. És a dir, que el temps afegit ja entrava l'Albacete guanyant.
De fet, el Madrid només va marcar els temps afegits ahir, el de la
Exacte.
Primera part i el de la segona.
Era el primer partit d'Arbeloa com a tècnic blanc, i alguns el poden considerar de fracàs. Ell mateix va dir que ho entenia, que es pogués parlar de fracàs, tot i que interpreta que el fracàs està en el camí de l'èxit. És una de les frases, de les perles, que va deixar a la roda de premsa posterior al partit, on també va agrair la predisposició de Vinícius per haver volgut jugar.
Sí, això va sonar una mica estrany, però vés a saber si per passiva és que algú no hi havia volgut anar, que ja podria
Recordem
ser...
Recordem que Bellingham i Tchouaméni els va deixar a Madrid, o es van quedar a Madrid. No sabem si podia anar per aquí. En qualsevol cas, agraït a Vinícius, té molt clar a qui ha d'elogiar en aquest vestidor.
No tardarem gaire a anar cap a la Castellana per saber com ha estat el dia després d'aquest primer naufragi arbeloesc.
I demà ja torna a la Lliga amb el duel català entre l'Espanyol i el Girona, la 20a jornada, a partir de les 9 del vespre. Després sentirem els entrenadors. Avui hem parlat tant Manolo González com Mitchell. El Barça de bàsquet viatja avui cap a Madrid per jugar demà a la pista del conjunt blanc, a la 22a jornada de l'Euroliga, un nou clàssic, després que ara fa unes setmanes el de la Lliga ja el guanyés el Barça. Veurem si poden tornar a saltar, en aquest cas, la pista del Madrid.
La prèvia d'aquí una estoneta amb l'Ernest Macià.
I el Baxi Manresa ha anunciat l'acord de la desvinculació del pivot Grant Golden. Avui comença l'Europeu d'handbol de Dinamarca, Suècia i Noruega. Ja ha començat la selecció espanyola. De fet, està debutant contra Sèrbia des de les 6 de la tarda. I ara mateix guanya de 3, 20-17, el partit ja al segon temps. El Rally Dakar, ja només queden dues etapes per acabar aquesta edició. I Nani Roma ha tingut avui un bon dia, ha pujat fins la segona posició de la general, ara a 8 minuts 40 segons de Nasser Al-Attiyah. A les motos, Luciano Benavides recupera el liderat gràcies al fet que el nord-americà Ricky Brabec ha decidit frenar-se al final de l'etapa d'avui per perdre la primera posició expressament i no obrir pista demà. Els separen 23 segons.
Coses que té aquest Dakar, que és una prova on s'hi va a córrer, però al final resulta que interessa més no córrer.
Bé, això és com a la NBA, ja saps.
Com ara?
A la NBA vas a jugar ja, partits i a vegades sí. Interessa no guanyar-los.
Sí, també és veritat.
I en tenis, s'ha sortejat el quadre principal del primer gran slam de la temporada, l'Open d'Austràlia, que comença diumenge. A la primera ronda, el número 1 mundial, Carlos Alcaraz, debutarà contra l'australià Adam Walton, mentre que l'italià Jannik Sinner ho farà contra el francès Hugo Gaston. Alcaraz i Sinner només es trobarien en una hipotètica final. En el quadre femení, Paula Badosa jugarà contra la tenista del Kazakhstan, Zarina Díaz.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Creieu que Arbeloa acabarà la temporada com a entrenador del Madrid? Tot just ha dirigit un partit, no ha anat gaire bé. És una pregunta arriscada, potser ens la podem menjar les pròximes setmanes o mesos, però de moment nosaltres us preguntem si creieu que acabarà la temporada. Ahir els companys de la SER apuntaven que ja durant el matí el Madrid buscava un pla B de cara a l'estiu. És a dir, que no li veien més recorregut que els primers, que aquests 6 mesos. Però veurem si no han d'avançar els seus plans. En tot cas, us preguntem això.
Bé,
si
creieu... Això no se sap.
No, clar, si els hi va bé, òbviament, doncs hauran sondejat el mercat per no res. Creieu que Arbeló acabarà la temporada com a entrenador del Madrid? La Sònia Lear, com sempre, ben pendent de totes les vostres respostes.
Avui, en versió de butxaca, de 7 a 8 taloners de la TDT del Racing Barça, partit dels vuitens de final de la Copa del Rei. Fins aleshores.
I un últim apunt que m'apunta la Ruth en referència a última hora informació, que Irene Paredes, que ahir no va acabar semblava que havia acabat el partit tocada, en principi li han fet proves, no té res, tothom tranquil.
Doncs això, que fins les 8 hi serem. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Leo Messi, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa, fent honor al nom del programa. Hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
Sí, esto todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui... Me fui soltando y me fui acostumbrando.
¿Els teus fills parlen català?
Mateo, mejor que Tiago, pero Tiago también.
Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas, de tant en tant, en la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí, eh? Sí, pero después... Lo podría hablar, pero todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada.
Molt pertinent aquest recordatori del dia que la Sònia va entrevistar Leo Messi i el dia després, l'endemà, que Quique Setién passés per aquí pel Tot Costa a parlar de la seva etapa a Can Barça i no parlés en els millors termes del millor futbolista de la història o, com a mínim, no de la relació que van tenir com a entrenador i com a jugador. Coses que passen, no es pot fer content a tothom. Vinga, cap al Racing Barça, falta gent.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Mentre el sol esperava i els carros veien passar, Siset, que no veus les taques on estem tots lligats. No podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si ens tirem tots allà al cap i molt de temps...
Inconfusible, l'estaca de Lluís Llach. El Salva Pou tenia dubtes. A veure si es pensaran que la punxo perquè el Madrid se la va fotre. Que no, home, que no. Avui, tal dia com avui, de 1976, Lluís Llach va fer un concert al Palau d'Esports de Barcelona, que era el primer després de la mort del dictador Franco i, per tant, per dir-ho així, la primera vegada que va fer poder fer el concert en llibertat i el concert que li va rotar. I avui el Salva Pou ha decidit celebrar-ho recordant. I avui, tal dia com avui, però de 2026, es juga a Santander un Racing Barça que ens explicaran a la TDT el Bernat Soler i el Ricard Torquemada. El Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Ricard, Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Molt bé, molt lluny.
O no tant. En fi, després us preguntaré què espereu d'aquest Barça Racing. Però després del que vam veure ahir, que ara en parlarem, els deures per avui es prendre nota, no? Sí, bé, jo crec que no cal tenir, diríem, cap precedent ni cap accident per saber com és la Copa quan es juga a partit únic i sobretot ara quan ja trobes equips professionals de segona divisió, també passa amb els de primera federació, el nivell ha pujat molt en aquestes categories, s'han escurçat distàncies, no és la mateixa diferència que hi havia fa 20-30 anys i en aquest cas el Barça juga contra un equip, per mi, de primera divisió. O sigui, puntualment no va pujar l'any que ve passat, torna a ser líder, és un equip que juga a futbol molt bé, s'enfronten l'equip més golejador de primera amb el més golejador de segona, vull dir que estem parlant de dos equips amb un potencial ofensiu fantàstic, amb mecanismes d'atac que avui m'imagino que el Racing evitarà perquè assumirà el seu paper de víctima, però és un partit de 90 minuts on tot es limita i hem de veure també quina és l'alineació del Barça, que és el que fa encara que s'igualin més les forces entre els grans de primera i els equips de segona.
De fet, l'Albacete ha de ser per força molt millor equip que el Guadalajara i el Barça a la primera ronda contra el Guadalajara no va desempatar el partit. El Racing. El Guadalajara, el Barça va portar el 0-0 fins al minut 70 de partit, és a dir que, o el 76 crec que va marcar el primer gol Christensen.
Sí, el que passa d'això a vegades fa de mal dir perquè el Guadalajara et va esperar descaradament. Avui segurament el Racing no serà tan atrevit com és habitualment als seus partits de segona divisió, però a mi em costa d'imaginar que un equip que habitualment juga d'una manera, per més que s'enfronti al Barça, canvi absolutament de registre.
Sí, és un equip que li agrada tenir la pilota. És veritat que ja va l'eliminatòria contra el Villarreal, a qui va eliminar, va fer servir jugadors suplents a la Lliga, que farà el mateix Luis Alberto, perquè la idea és que el partit de Lliga contra les Palmes és la final. I aleshores tinc la sensació que serà un equip que assumirà més les limitacions, és a dir, no serà un equip tan greixat, que potser els jugadors de més qualitat no siguin a l'11, Íñigo Vicente, Andrés Martín, hem de veure una mica quina és l'alineació, però crec que l'alineació del Racing farà que adopti més el paper de víctima encara, és a dir, el Barça sense els titulars indiscutibles pot assimilar el mateix registre i el Racing potser li és més fàcil canviar.
Autèntica ventada a Santander, ara ho estava veient,
no?
Molt a les portes estem veient imatges de l'arribada dels futbolistes, entre ells Lamine Yamal, ara també de la Porta i la resta de l'expedició de directius i executius, i la veritat és que vaja, fa com a mínim aquest migdia i feia moltíssim vent, que esperem que no condicioni gaire el partit d'aquesta nit. Bernat, com a cap d'estats d'ànim, i a més últimament ha basat a veure partits guanyats abans de començar-los?
Jo avui sóc prudent. És veritat que el Racing de Santander, que és líder de segona divisió i per tant només per aquest fet ja mereix tenir-hi, no, ja no diré respecte, sinó prestar-hi atenció. Ara, respecte a això que deia el Ricard, llegia avui per això que contra el Villarreal, al marge dels canvis que va fer l'11, també va canviar una mica la manera de jugar, i el Racing, que és dels equips que més fa caure en fora de joc els rivals, una mica l'estil del Barça. Amb aquesta defensa entenc que avançada, la veritat és que jo no he vist gaire partits del Racing, però, en fi, més enllà de qüestions tècniques o tàctiques, crec que és un partit perillós. Crec que hi ha un factor que s'ha de tenir en compte, que és un molt humà, que és una barreja de cansament físic i mental.
Jo ja estic d'acord.
El Barça ve d'un esforç, que és el de la Supercopa d'Aràbia, que més enllà dels partits i de la tensió i de jugar contra el Madrid i de la destensió que provoca després d'haver guanyat, hi ha un viatge, hi ha una estada molt llarga en un lloc on pràcticament no pots fer res més que estar-te a l'hotel, pràcticament arribes de matinada o al primera hora del matí, tens un dia per entrenar, tornes a marxar, i això home, t'has de connectar, i connectar vol dir físicament estar al màxim, i moltes vegades això amb el futbol professional, encara que hi hagi una diferència d'una categoria, pot acabar notant-se si no hi poses tot el que hi has de posar.
Jo hi estic 100% d'acord, de fet recordo que l'any passat, tornant de la Supercopa, el Barça passa una eliminatòria de Copa contra el Betis, però després empata contra el Getafe, i ja parlem d'un un Barça de pujada i en teoria en un moment ja d'eufòria, és a dir, que s'ha de vigilar amb la descompressió o amb la ressaca post-Supercopa, i segurament Hansi Flick ha pensat el mateix, i és per això que s'ha endut a Santander tots els futbolistes disponibles del primer equip, inclòs Rafinha, que després en parlarem, i tot just Tomi Marquès com a representant dels jugadors amb fitxa del filial. Després us pregunto per quin tipus de rotacions imagineu, però m'acompanyeu un moment a Madrid?
Sí.
Som-hi.
Betancourt a la segunda para reventar la eliminatoria, para protagonizar una de las mejores historias en lo que llevamos de temporada, probablemente para el primer fracaso de Arbeloa.
Ahora el Madrid de Arbeloa eliminado, el Albacete clasificado, primero Yeste, bombazo en la Copa.
Me gusta demasiado el baloncesto y me gustaría seguir narrando baloncesto, porque si digo lo que pienso, seguramente el viernes no estaría narrando ya en Real Madrid.
Pues tú sabrás.
Bueno, yo creo que es un esperpento, es ridículo. Es todo lo que ha pasado durante la semana es... Lo vengo diciendo, o sea, hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír.
Anoche entra directamente en las cavernas de lo peor del madridismo. Yo la comparo al Corconazo y algunas otras muy puntuales que tenemos todos en la cabeza. Responsable número uno, Florentino Pérez, por la gestión que ha hecho de la crisis.
Esta mañana me han dicho, y así lo cuento, que en el Real Madrid están sondeando algunos entrenadores. Esta mañana. Me imagino que forma parte de las obligaciones del club. Evidentemente. O sea, Arbeloa está puesto en el banquillo. Digo, esta mañana lo que me han contado, y así os lo traslado, y es información. El Real Madrid está sondeando a varios entrenadores.
¿Creéis que Arbeloa en un día puede hacer algo? ¿Creéis que Arbeloa puede cambiar la dinámica de un equipo en un solo día? ¿Creéis que Arbeloa puede hacer que el equipo corra más y mejor? ¿Creéis que Arbeloa en un día puede hacer que el equipo juegue algo? ¿Creéis que Arbeloa tiene culpa de algo?
Porcentaje 100% de derrotas desde que es técnico del Madrid. Entonces creo que no ha estado bien ni en la convocatoria, ni en el planteamiento, ni en los cambios. Y luego la rueda de prensa es de no ser consciente de lo que hay ahora mismo encima de este club.
Es un equipo destruido. Yo lo veo destruido. Es para pensar en cómo va a acabar la temporada. Ojo. O sea, también veo un milagro en la Liga, hacer algo importante. Y sobre todo en la Champions, ¿no?
Dos de las peores noches que he vivido como madridista. Y veo un equipo que está en autodestrucción. El Madrid mismo es un equipo plano, sin fútbol, no juega nada.
El pastel que nos ha dejado Xabi Alonso hay que hornearlo, ¿eh? Este pastel hay que hornearlo, ¿eh? Si hay jugadores que van andando en los entrenamientos o que no son profesionales, el entrenador no los puede sacar a jugar.
En el primer día de Arbeloa, que evidentemente ha debutado con mal pie, que el sábado, frente al Levante, tendrá su primera gran final, el plebiscito en el Estadio Santiago Bernabéu.
Por primera vez desde 2006 o 2005, algunas miradas van a ir dirigidas al palco. Por primera vez en 20 años.
I així és com es resumeix, així és com han resumit el Marcos García i el Salva Pou a l'Albacete 3, Real Madrid 2 d'ahir.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Setmana gran pel David a Madrid.
Porta un any i escaig bo, ben bo, David?
I té pinta que això encara va per llarg, eh? Mm.
Sí,
això... La Copa la tens jugada,
ara
no?
Ara escoltàvem equipo destruido, equipo en proceso de descomposición. És aquesta la sensació que hi ha avui a Madrid, eh?
Sí, sí, absolutament. Tothom... Home, no sé si confiava en Arbeloa, però sí que parlàvem d'un calendari amable després de la sortida de Xabi Alonso, després de passar la Supercopa, tant a la Lliga com a la Copa del Rei, com a la Lliga de Campions, ja la primera, patapam, i la crisi més oberta que mai. Pel partit d'ahir, evidentment, tampoc el club fan responsable número 1 Arbeloa, perquè porta 40 minuts d'entrenament com a tècnic del del Madrid, però comencen a pensar que aquesta temporada es farà molt llarga i es comença a pensar que això pot anar pitjor. I el gran dubte que ara escoltàvem, què passarà dissabte, com rebrà l'afició l'equip, i aquí assenyalaran si els jugadors, el cos tècnic, que no crec, o la llotja Florentino Pérez, que seria el que ningú espera aquí a la planta noble.
Arbeloa, David, el culpen de la convocatòria, d'haver deixat futbolistes que en teoria estaven aptes per jugar ahir, però clar, tornant de la Supercopa, ben bé no saps com estava Mbappé. És així? Ell va deixar jugadors...
No, Tchouaméni i Bellingham en principi no tenien res i els va deixar Madrid, no?
És que aquí el que es diu és que després de la roda de premsa, després del partit, hi ha sensació absoluta de que Arbeloa s'ha posat en mans del vestidor per tal de recuperar un vestidor que no funciona fins al dia d'avui. La frase aquesta de "hemos de agradecer a Vinicius que haya querido jugar" ha fet bèstia, molt de mal dins del madridisme, perquè només faltaria que li donin les gràcies per jugar un partit, amb la qual la gent entén que lo millor va preguntar qui volia jugar, Vinicius va dir que sí, i a lo millor Bellingham i Rodrigo van dir que no. Això és una suposició, però sí la sensació de que la roda de premsa va ser una mica pilota amb els que manen, no? Florentino Pérez sabe mucho de esto de fútbol, lleva 25 años, sabe más que yo.
Sí, sí.
Del madridismo, va anomenar 3 o 4 vegades Antonio Pintus, que és l'imposició de Florentino Pérez en aquesta nova etapa com a entrenador del Real Madrid. És a dir que si li criticaven a Xavi Alonso certs moviments i paraules i declaracions per tal de contentar la planta noble, ara hem anat a un extrem ja molt radical en el tema del piloteig a la planta noble. I qui més qui menys s'imagina que la temporada serà duríssima, perquè la sensació és que Arbeloa tampoc serà capaç de controlar un vestidor incontrolable.
Mira, escoltem un parell d'impressions d'Arbeloa després del naufragi d'ahir a Albacete.
No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente, lo entiendo. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos. Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora, pero la verdad es que he fracasado muchas veces en mi vida.
Bé, el fracaso está de camino al éxito. Si realment acaba tenint èxit, és una frase que quedarà pel seu historial, si no, quedarà com una frase més de filosofia barata, d'aquestes que podeu trobar a les xarxes socials. I també va parlar, i a mi això em va semblar significatiu, de la preparació física, gairebé com si no anés amb ell la història, i sobretot assenyalant la preparació física que li deixa Xavi Alonso.
Perder en el Real Madrid yo creo que un alivio no es nunca, ¿no? Y evidentemente tiene unas consecuencias que pueden ser positivas y lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar, pero no era nuestro objetivo perder hoy aquí. Y bueno, pues en el plano físico yo creo que evidentemente tenemos muchísimo margen de mejora. Está Antonio para eso, para darnos un punto más y recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por la parte de Antonio, que creo que hace falta.
Antonio és l'inefable Pintus, que és el preparador
molt
físic
pilota,
més conegut de... Vaja, gairebé es posa a la mateixa altura, jo això no ho havia vist mai. Que el preparador físic sigui una extensió de l'entrenador, d'acord, però que pràcticament és com si hi hagués una bicefàlia, que ja deu ser el que vol Florentino Pérez. Aprofito que tinc per aquí el Ricard i el Bernat per preguntar-vos què us ha semblat tot plegat, començant pel nomenament d'Arbeloa i per aquesta primera trompada. No sé si us va sorprendre especialment.
Home, a mi sí, em va sorprendre. La sensació és que el Madrid continua a remolc, que no governa el vehicle, no? Que no agafa el volant. És a dir, que va sempre un pas per darrere. Des de tota la gestió del tema Xavi Alonso, la destitució per sorpresa, l'entrada d'Arbeloa, la convocatòria d'Arbeloa, que després passa factura perquè clar, no sé si és que el Madrid no va calcular la dimensió que tenia per Arbeloa i el moment del Madrid al partit d'ahir. És a dir, tenia molt poca a guanyar, però tenia molt a perdre, que és el que va passar. Crec que es va, o sigui, es va gestionar el partit d'ahir, el va gestionar tècnicament amb la convocatòria i l'alineació, com si fos un entrenador que fa 3 mesos que hi és, que està pensant a llarg termini, en el partit de Champions, la Lliga, la rotació, les càrregues, quan el que jo crec que necessitava el Madrid era un calmant ràpid per la situació. I, clar, no posen el calmant i la ferida encara s'obre més. I per això tinc aquesta sensació d'anar una miqueta a remolc.
I més tenint en compte que el Madrid, per exemple, en l'anterior eliminatòria contra el Talavera, tampoc és que n'és sobrat. És a dir, ja va estar a punt de patir. No? Vull dir que ja hi havia una miqueta, i més enllà de l'estat de forma i de l'equip dels últims mesos. Tot i així, a mi la situació m'està recordant cada cop més la de... No recordo quin any era, si 2018-19, fitxen a Lopetegui, i a més el fitxen com a seleccionador espanyol, que l'obliguen, o que es produeix aquella situació que l'obliga a marxar del Mundial, i dura 4 dies, i aleshores ve Solari, que seria l'Arbeloa d'ara, i també el van acabar canviant, és a dir que...
Per Zidane, no? Va acabar la temporada Zidane,
sí, potser? Sí, però vull dir que no, sí, va eliminar l'Àjax en una eliminatòria de Champions, bastant clara. La veritat és que, no sé, em recorda aquesta mena de cops de volant que ja ha fet altres vegades el Real Madrid. I sobre l'eliminació d'ahir, ara compartiré una reflexió en veu alta que no té cap tipus de contrastació informativa i que potser el David Sánchez ens pot acabar de rematar. Jo recordo que fa uns anys que el Madrid, que de tant en tant l'eliminaven de la Copa, el famós El Corconazo, però també el Toledo fa bastants més anys, i corria entre la gent propera al florentinisme que Florentino la Copa la... Va, que la menyspreava, que creia que feia nosa, que no servia per res. I jo, ahir va haver-hi un moment que vaig pensar, i si aquesta convocatòria que fa Arbeloa està validada també per Florentino des del punt de vista de dir, tu tranquil, tu pensa que l'important aquí és la Lliga i la Champions.
Però no fots molt la molt ridícula, eh?
Sí, però jo crec que podria ficar-me en el cap de Florentino i pensar, és que encara que vagin amb els suplents, guanyarem a l'Albacete. Ja. I no sé si hi ha alguna cosa d'aquest menys teniment per la Copa del Rei, que anys enrere, com a mínim, se sabia que Florentino tenia.
Florentino s'ha despullat amb aquesta derrota. Clar, en altres èpoques no, però és que aquesta va al Bernabéu dissabte sense saber si ell rebrà, amb possibilitats de rebre.
És que després de molt temps, ara els primers acusats són els jugadors, però a la banqueta ja no pots mirar perquè tot just ha estat un partit i miraran cap a dalt. No sé fins a quin punt, cal veure perquè el David ens ho confirmaran, però al Bernabéu li passa una mica com al Camp Nou últimament, no? Que ja no és aquell soci de tota la vida.
Sí, no tant com al Camp Nou, però sí que és veritat que una miqueta ha canviat la solera del soci o aficionat del Madrid que s'apropa al Bernabéu, però ara per ara, avui, Florentino Pérez està preocupat per com marxa l'equip, per el tema dels concerts de l'estadi, perquè mai li interessa, evidentment, que l'assenyalin al president del Real Madrid, però menys aquesta temporada on el Madrid i el Florentino Pérez està immers en un camí de canvi de propietat, i és evident que només la pot assolir i aconseguir en el cas de que l'afició aprovi la seva moció a l'assemblea, amb la qual si hi ha una temporada a la qual a Florentino Pérez no li interessa la crispació a l'afició del Real Madrid és aquesta temporada, i a mi aquest matí un soci de 30-35 anys em deia, no he visto una crisis deportiva en este club desde hace mucho tiempo como la actual, y me la situava a nivell 3, és a dir que una, dos o tres crisis com aquesta no ha vist mai el Madrid a les darreres 30 temporades.
A mi em crida l'atenció que Florentino Pérez hagi ensopegat 2 vegades amb la mateixa pedra, perquè el 2006 ell mateix va dimitir perquè havia malcriat els Galàctics, i 20 anys després, i és veritat que després d'una colla de Copes d'Europa després, torna a ensopegar amb la mateixa pedra, que és donar prioritat als futbolistes per damunt de l'entrenador de torn. Aquesta és la reflexió que feia ahir Carvajal, el capità del Madrid, després de l'eliminació al Albacete.
Creo que hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de segunda división, enhorabuena para ellos, y a partir de mañana hacer una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada, tenemos 2 competiciones fantásticas en las que vamos a luchar por ellas, por todo, y poco más. Mensaje de que el equipo, pues ahora mismo no estamos en nuestro mejor momento, lógicamente.
Bé, és veritat, tècnicament, que has perdut en 3 dies els dos títols accessoris i que, com diu Carvajal, tens opció d'aixecar la temporada amb la Lliga i la Champions, però també és veritat que no fa cap mena de sensació que el Madrid hagi d'aixecar el vol. Vaja, si ho fa, jo confessaré que l'Arbeló ha fet poc menys que un miracle tal com amb la pinta que farà mateix l'equip. David, dissabte a les 2 és la cita, Madrid-Llevant.
Sí, és un partit que si el perd jo crec que el problema ja s'aniria molt més enllà d'un tema merament esportiu i que segurament es prendrien mesures. És evident que aquí tothom li demana a Florentino Pérez l'incorporació de jugadors de cara a reforçar l'equip. Es posa d'exemple el Barcelona, no? En el sentit el Barcelona està molt bé i aun així han fitxat a Cancelo, aunque no sea un primer espada, se preocupen en reforzar el equipo y desde fa moltíssimes temporades Florentino Pérez no és que no fitxi a l'hivern, contempla la possibilitat de fitxar a l'hivern, li demani qui li ha demani, li va demanar Ancelotti, va dir que no, li va demanar més reforços Xavi Alonso a l'estiu, li va dir que no, i Arbeloa, evidentment, que sap on està ja, ni li demana incorporacions, perquè Arbeloa porta moltes temporades a aquella casa des de que es va retirar, i precisament porta moltes temporades treballant al Real Madrid, sense portar la contrària als que manen, evidentment.
Respecte a les baixes de cara a aquest dissabte, per exemple, recupera Mbappé, no?
En principi, recupera Mbappé. Rodrigo, que no va estar ahir, diuen, per unes molèsties, també entraria a la convocatòria. I tampoc et creguis molt més, eh? Carvajal va tornar ahir.
Suposo que també, evidentment, estarà a la porteria.
Sí, 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 Courtois, Bellingham, és a dir...
Tal com va estar ahir Lunin, sí, millor que sí.
Sí, sí, l'ha assenyalat, Lunin i Huijsen. Continuen amb Huijsen aquí, crítica tras crítica, i el xaval ja s'està desesperant, eh? Va arribar molta il·lusió dins del madridisme, Huijsen, després del seu debut amb la selecció, i ara ja hi ha qui diu que és molt millor Asensio que no pas Huijsen, eh?
Però clar, tenen Huijsen Asensio perquè Rüdiger està lesionat encara.
Sí.
I Militao també.
Bé, poden Alaba, no? És el que està recuperant poc a poc.
Bueno, però és clar, hi ha gent aquí a Madrid que es pensava que Alaba ja no era jugador al Madrid.
Sí, sí.
Jo ho dic sincerament, em sap supergreu perquè he estat un gran admirador d'Alaba. Jo ara jugaria abans amb un jugador tocat que amb Alaba. Em sembla que està absolutament fora d'òrbita, però en fi. David, acabo. Creus que Arbeló acabarà la temporada com a entrenador del Madrid? Que avui ho preguntem a la nostra audiència.
Home, l'intenció de Florentino Pérez quan el situa com a entrenador és que acabi la temporada. Jo, encara que deien que ha signat un nou contracte de 2 temporades com a tècnic de la primera plantilla, la meva sensació és que era entrenador del Madrid fins que acabi la temporada, després ja veurem. Si continua aquesta línia lamentable esportiva del club, jo no descartaria que se'l carreguin, però de moment jo crec que no es planteja aquest tema perquè encara l'ensopegada d'ahir a la planta noble pensen que el calendari és tan assequible que és molt difícil continuar fent el ridícul, eh?
Tenim un sí. De seguida us ho preguntem a vosaltres. David, gràcies, abraçada i a gaudir.
Bona tarda.
I torno amb el Ricard i amb el Bernat i torno amb el partit que ens ocupa avui amb el Racing Barça. Ahir parlàvem molt de la porteria. Bé, ara d'aquí una estoneta sortirà del forn l'11 de Flick. Els dos imagineu Joan García?
Jo sí, però perquè ho va dir Flick.
Ja, és sí, a dir, però com sí, ho va dir d'aquella manera, ja, que primer però, ho diu i després però, ja ho veurem.
Però Flick va dir, sí, crec, no? Flick va dir, crec, no? No sé si vas fer servir el verb crec que jugarà Joan García, però demà ho veurem. És a dir, si no ha de jugar Joan García, quina necessitat tens de dir això?
Sí, d'acord. Sí, jo vaig pensar el mateix, però...
Si no juga Joan García, jo començaré a pensar que la rodes a premsa, no sé, per què serveixen.
Però més enllà del que diu Flick, és estrany, no?, que jugui Joan García a la Copa.
Ho va fer l'any passat.
L'any passat, a partir d'un cert punt, que no és aquest, sinó la pròxima eliminatòria, va tirar amb el titular. I d'Iñaki Peña no se'n va saber res, però clar, tu pots pensar que Iñaki Peña no és Ter Stegen.
A mi m'agrada que la Copa es jugui amb el porter suplent, però vaja, és una...
El porter suplent és...
general i subjectiva.
El porter suplent és Ter Stegen, no és Stensne.
Sí, per això.
No, pregunto.
No, però si fos Stensne també em semblaria bé, però jo crec que amb Ter Stegen encara més. El que passa és que potser aquí també entra el tema mercat, no?, i que el Barça li vulgui recordar a Ter Stegen que no ha canviat res i que aquí no tindrà minuts, no?
Molt bé.
Home, és evident que aquest factor està sobre la taula, perquè si tu volguessis comptar amb Ter Stegen el que queda de temporada, li donaries la copa, clar.
No? O no?
Sí, sí.
Pots voler jugar amb el teu porter titular, que és el que faria
tot
jo.
Tot l'any?
Sí. Jo ho va fer l'any passat.
Però aleshores, si se'n lesiona...
A mi m'agrada la versió suplent, però clar, no sé si és per una qüestió ordinària, que ell tria el titular per tot, o si és una qüestió estratègica...
També això pot dependre del nivell del teu porter suplent. És a dir, Ter Stegen... té un nivell prou alt com perquè et pugui jugar a la Copa, faltaria més.
Hem jugat copes amb Pinto.
Clar, per això.
I alguna vegada, alguna ens n'ha costat.
I el condicionant marcat, sense el condicionant marcant, jo crec, em sorprèn que es pugui pensar que... No, tingues un porter que a més és una de les fitxes més altes de la teva plantilla, però no el facis jugar mai.
Jo no sé qui ho deia ahir, però aquí jo crec que juga... qüestions que van més enllà de la qualitat de...
No, el mercat, ja ho dèiem.
El mercat i el comportament previ de Ter Stegen, que és que les persones són persones i hi ha gent que s'apunta a les coses, vaja. Jo, si fos ell, ho tindria claríssim. En fi. D'aquí a no res, l'alineació del Barça, amb el dubte a la porteria, i veure quin grau de rotacions fa Hansi Flick en un dia en què semblaria que n'ha de fer moltes, perquè venim d'on venim, però ja sabeu que el tècnic alemany acostuma a sorprendre. Doncs a Guadalajara va sortir a Mèric i Lamine en l'11 titular, per exemple. Ricard, Bernat...
Em deixes a fer un últim punt de teoria de la conspiració d'aquests estil Sergi Soler.
A veure.
El Madrid de la Copa, evidentment, ja no pot ni quedar ni primer ni segon. Hi ha la Supercopa d'Aràbia, que l'any que ve es jugarà, va, ja veurem si s'acaba de confirmar, Qatar, però vaja, continua sent, diríem, aquest producte que val tants diners, i van el primer i segon del Copa i el primer i segon de la Lliga. És a dir, ara, perquè hi hagi el Madrid d'Aràbia, ha de quedar com a mínim segon de la Lliga.
O el Barça arriba a la final
sí,
de la Copa.
Sí, no necessàriament, perquè...
Sí,
si el Barça arriba a la final de la Copa i la guanya...
I el Madrid quedés tercer, per exemple, sí, es premien els ben classificats a la Lliga, és veritat. Vaja, però vull dir que ara hi ha algú de la Federació Espanyola que està una mica amoïnat perquè el Madrid a la Lliga ho faci més o menys prou bé com perquè l'any que ve pugui anar a la Supercopa.
Em va bé, no ho anava a comentar per no posar-me de mala llet, però l'entrenador del Racing ahir en una entrevista a la COPE venia a dir que avui ho tenen molt fotut perquè, clar, la federació no voldrà posar en perill la classificació per la Supercopa, ja no hi és el Madrid i que no hi fos el Barça, però clar, és que el Madrid i el Barça hi poden anar via Lliga. Vull dir, com...
Perfectament, seria el més lògic.
Jo em va semblar absolutament gratuït i bé.
Sí.
Una teoria de la conspiració que des de fora no sembla que tingui gaire fonament com la que acaba de dir el Bernat. Saps? Vull dir, si la diferència és que el Bernat pot opinar i l'entrenador del Racing potser és més lleig que ho digui.
Clar, és que l'entrenador del Racing el que està suggerint és que avui, si perden, no perdran perquè siguin pitjors que el Barça, que també ho va dir, sinó perquè potser els atraquen.
I el que suggereix el Bernat és que potser a la Federació Espanyola li interessa que el Madrid quedi segon i, per tant, potser li interessa beneficiar-lo. Jo crec que
li interessa, si no tinc així... cap dubte que l'acabin beneficiant, això ja ho veurem. En fi, si no ho fem nosaltres, ja ho notificarà Real Madrid Televisió. Ara sí, Ricard, Bernat, us deixo anar a preparar la TDT, que comença en un no-res. Fins ara i gràcies. Bona transmi.
Gràcies.
A tot això, queda escoltar-vos a vosaltres. El David Sánchez ha dit que creu que Arbeló acabarà la temporada com a entrenador del Madrid. No ha estat el sí més contundent de la història. A veure què hi diu la nostra audiència. Hola, Sònia Leart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què?
Doncs mira, la nostra audiència amb un 60% diu que no, només el 40% diu que sí. El Jordi Durant diu sí perquè el Madrid guanyarà la majoria dels partits, ja que té una plantilla molt superior a la majoria de rivals de la Lliga, però no guanyaran cap títol i a l'estiu aniran a buscar algú altre. El Damià diu de cap manera, no té cap confiança des de la planta noble i té alguns jugadors que són capaços de triturar qualsevol entrenador. Li dono 15 partits amb sort, però ja s'ho faran. El Biel diu, si els que manen a Madrid són intel·ligents, que darrerament em fan dubtar, donaran la temporada per perduda i començaran a planificar com toca la següent. Això passa, penso jo, per aguantar Arbeloa. A més, quin entrenador de prestigi voldria agafar aquest equip ara? O l'Alfonso diu, sí, perquè Florentino no ha trobat cap entrenador de nivell per agafar l'equip a aquestes alçades. però que Arbeloa no serà l'entrenador de la pròxima temporada ho sap tothom. El Dani diu amb el Marder que hi ha la Casa Blanca on trobaran algú amb cara i ulls per agafar l'equip. Klopp ja ha dit que ni boig. Queda algú més? O el Lluís, que diu Arbeloa es interí a l'espera de fitxar l'entrenador desitjat pel ésser superior, com ara Klopp o similars, i fins l'estiu aguantarà com sigui a Arbeloa.
Els altres, no sé, Klopp ja ha dit en les últimes hores que si Xavi Alonso, que ho havia fet tan i tan bé al Leverkusen, havia durat 6 mesos, que ell no s'hi veia gaire en un projecte que no se sabia gaire on anava. Per tant, jo crec que en mig ja el podríem descartar. Veurem qui acaba sent l'entrenador del Madrid la temporada vinent, o fins i tot aquesta temporada, si tenen raó els nostres oients, que en un 60% pensen que Arbeloa no acabarà la temporada. Déu-n'hi-do. Gràcies, Sònia.
Adéu.
És igual que hi hagi partit, és dijous i això fa que soni a Cor que vols, l'organet més famós de Catalunya. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ja ha sortit del forn l'edició d'aquesta setmana, la primera de 2026.
Sí, perquè ens ho hem pres amb calma.
Si ja t'ho dius tu, no cal que t'ho digui jo. Sí. Del Barça reservat.
Sí, perquè és que a més és especial, perquè ve amb una novetat molt forta.
Sí, hi ha un matxembrat.
Hi ha un matxembrat, hi ha una fusió.
Que estàvem esperant. Val a dir-ho de feia temps.
Què passarà amb el podcast, amb el Barça reservat?
Ens desprogramaran el Barça reservat? No!
Per posar la batalla del Camp Nou, que és el podcast de les eleccions, 2 en 1. Ho posem més fàcil, perquè si no, a vegades, diversificar, no.
Jo ara he arribat ja a un punt que jo crec que hauríeu de fer pagar.
Hem fet... No. Candidatura unitària, no sé si què l'hem fet. Barça reservat i batalla del Camp Nou vol dir que des d'ara, i com que ja s'acosten les eleccions, això fa pinta que d'un parell de mesos tindrem les eleccions, doncs cada setmana una dosi també de batalla al Camp Nou, que vol dir saber cosetes d'aquest prelector, aquest ambient prelectoral.
És veritat, és que m'acabes d'espantar. És que
dos mesos. Dos mesos perquè sigui el primer dia potencialment possible que es convoquin les eleccions.
Tal dia com avui, falten 2 mesos clavats pel primer dia possible per convocar elecció. És que ara, però quan compte, has dit 2 mesos, he pensat... Efectivament.
Però amb el que expliqueu, a finals de mes ja pot saltar tot pels aires, no? Bomba informativa.
Bomba informativa. Hi ha una bomba informativa que sobrevola tot aquest procés electoral i que podria fer canviar la tendència tan clara d'ara mateix que té Joan Laporta de màxim favorit a guanyar aquestes eleccions. Però veurem això.
Ja hi arribarem.
Ja hi arribarem.
Això és el que es diu, no? Això és el que es diu entre les candidatures.
Aquests reservats.
L'expectativa,
aquestes coses. Però si el reservat explica'm algun detall més d'això, que no us ho explicaré ara, reservat. Però, en canvi, sí que us explico una informació que explica el Xavi Campos, que ja va començar a explicar el tercer temps de la TET del dia de la final de la Supercopa, que va dir, per cert, Rafinha, MVP, ha fet 4 gols en aquesta Supercopa, està a un nivell increïble, però és que, a més, ha jugat la final amb molèsties físiques. I el reservat, el que expliquem és que aquestes molèsties ja fa setmanes que les arrossega. De fet, el derbi de principis, el 3 de gener, ja el va jugar amb molèsties als adductors de la cuixa esquerra, és l'altra cama de la que es va lesionar ara fa uns mesos, i que aquestes molèsties, home, són petites molèsties, però que han fet que hagin seguit un pla específic i que l'hagin cuidat. Llavors van pautar fins i tot, van acordar els minuts que havia de jugar al derbi, van dir al voltant dels 60, ja sabeu que si li diuen 60 Flick, ell intenta estirar una miqueta més, però...
Fins que el jugador s'asseu al camp.
Això va passar amb qui era? Amb Pedri. I després va ser el mateix per la semifinal de la Supercopa, i de cara a la final fins i tot els dies previs, bé, van estar adoptant de dir, ostres, a veure, que no hi hagi cap risc, descartem que no hi hagi cap risc de lesió si juga. Ja, evidentment, quan ja tenien això descartat, consensuat jugador i metges, doncs van dir a Flick, endavant, pot jugar, i així va jugar Rafinha. Però vaja, que aquestes setmanes ha estat doncs molt cuidat per aquestes molèsties físiques que ha tingut en una de les cames.
Bé, en principi... Ara
però que si el veu jugar...
Jo, home, avui em sorprendria molt amb això que expliqueu, que avui jugués ni un sol minut a
Santander. Jo dic que si el veu jugar aquests partits, ja ni notes.
Ja ha anat, que marca una... Vaja, com va fer a Guadalajara, Flick no ha deixat ningú disponible a casa. Ara, de seguida, sabrem quin 11...
I que, per cert, per això, quan el canvien, s'abraça molt a Ricard Pruna, i una abraçada molt... emotiva entre Rafinha i Ricard Prunella, i després quan acaba el partit també s'abraça Flick. Evidentment és un jugador que abraça molt i té molt d'afecte.
No és que jugués la Supercopa, és que va fotre dos gols a la semifinal i dos més a la final, vull dir que... Sí, sí. En fi, doncs així està Rafinha i esperem que ben guiat per Ricard Prunella i els serveis mèdics del Barça no passi a majors aquesta molèstia i pugui continuar fent gols pel Barça. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Farem una pausa i tot esperant l'11 de Flick, encararem el derbi de demà, l'Espanyol-Girona, a la Lliga. Un partit, ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Xavier Sala i Martín, Clàudia Muñoz Campillo, Maica Navarro i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada. Sí. Sismologia. Estem al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel, i amb el Gés, i amb el Marc.
Esteu escoltant la millor cançó del disc.
No pot ser que totes siguin les millors cançons del disc. És que aquesta... Cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No, Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó
m'agrada molt. Un moment, silenci, home, per favor.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
I a Catalunya, entra al baix!
Amb Roger Escapa.
Explicaré aquesta història de l'Omni, que va jugar a Vegas.
Com si es fan sol.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Café para Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Tocats, 3:45 del vespre. Demà a les 9 a l'RCD Stadium, Espanyol-Girona, partida. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què diu Manolo González abans de rebre un Girona que està aixecant el vol?
Sí, un Girona que està aixecant el vol i un Espanyol que fa dues jornades que no guanya. Avui, però, la roda de premsa ha servit per posar en valor la feina que ha fet fins ara l'Espanyol i ha tret importància el fet, Manolo, que el Girona hagi empatat o guanyat tots els partits que ha jugat a Cornellà a la Lliga, a primera o a segona divisió. Això sí, ha reconegut que és un partit especial.
És un partit que no hi ha un partit més perquè hi ha una rivalitat entre els dos clubs que el volem guanyar. Al final són 3 punts com l'altre dia, però sí que és veritat que té un to especial. No perquè no hàgim guanyat aquí, sinó perquè, bueno, perquè volem guanyar davant el Girona. Sabem que és un partit complicat, però no hem mirat estadístiques ni molt menys.
Un partit difícil, elogis del rival, etc. I vull recuperar un tall sobre el mercat, perquè havia semblat que volia un mitja punta. No, ho ha desmentit.
Ah, no?
No, vol un extrem i un davanter.
Caram.
Seria el projecte portar un extrem o un davanter més per tenir gent a davant, perquè estic content amb el que tenim, però és que és veritat que si tinguéssim més baixes, que això pot passar, sé que l'equip quedaria més tocat. També et dic, si jo tingués la garantia de que no és cap baixa, amb els jugadors que tenim tirem, però ningú ho sap i crec que per aquest motiu sí que potser és el moment de portar alguna cosa, sempre que es pugui millorar el nivell de plantilla. Jo crec que portar per portar és un error.
Clar, té sentit això que diu Manolo, els dos que he deixat marxar no els feia jugar.
Sí.
S'ha malesionat
Cuado. Aquí està la mala dels ous.
Ara, fins ara has tirat sense els dos que han marxat i sense Puado. Però, clar, no pots saber si hi ha algun nom sobre la taula.
No, han sortit molts. Avui li han preguntat a Manolo, perquè va dir l'altre dia, no, dels que han sortit no n'hi ha ni un que sigui cert. I jo li he preguntat, Manolo, dic, dels que han sortit l'últim dia, que ho vas dir fins avui, continuem sense afinar la premsa? Diu, sí. Ni un.
Molt bé, doncs
sí, que això, clar, en principi, que diu que jo sàpiga, diu, ara per ara, res.
Seria un tros de reforç per l'Espanyol, a més pel perfil que ha dit, un extrem davanter. Això pel que fa a l'Espanyol, pel que fa al Girona, 3 victòries en 4 partits. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Què diu Mitchell de cara al partit a Cornellà?
Doncs mira, si et sembla, jo començo pel mercat, ara acabava en Sergi en aquest sentit, perquè continuem pendents aquí a la cançó de l'Enfadós de tota la setmana de poder inscriure Claudio Echeverri, d'alliberar aquesta fitxa d'extracomunitari d'un John Solís que ha tingut problemes burocràtics per anar-se'n a Anglaterra. Ara ja és allà, ha de passar la revisió mèdica i Mitchell diu que és optimista que es pugui fer efectiu a les pròximes hores i que, per tant, això pugui fer que durant el demà al matí o demà a la tarda es pugui inscriure Claudio Echeverri perquè pugui entrar a la llista de jugadors convocats de cara al partit de demà. No hi serà Unagi, Witzel i Abel tampoc, i Mitchell, doncs, que parla d'això com Manolo, que serà un partit especial.
És un partit especial, però només que 3 punts importants per ells i per nosaltres. Cadascú se lluita per la seva. Tinc la sensació que ells necessiten els punts per continuar en la classificació i nosaltres per continuar donant passos endavant en la nostra posició en la taula i sobretot en la nostra manera de fer les coses i la nostra confiança. Ser capaços de competir amb rivals com ells que estan en un gran moment.
I moment a l'avança, cap a l'Espanyol i cap a Manolo.
Manolo està fent un treball espectacular, increïble. Està en un moment que nosaltres ja hem viscut. Està en la zona a dalt de la taula fent les coses molt bé. Ha trobat o ha donat en la clau de la seva millor versió de l'equip. És un equip molt agressiu cap endavant, sense molta pilota, però fan les coses molt bé.
Doncs bones paraules i jo crec que admiració mútua i sincera entre tots dos entrenadors i la feina que estan fent els seus equips. Demà a les 9 al partit, a partir de 9:15, la prèvia, el tot gira aquí amb el Sergi Andreu i l'Eduard Solà al capdavant. Sergi, Eduard, gràcies.
Vinga, vosaltres.
Adéu.
Tenim 11 del Barça pel partit al camp del Racing.
Tenim 11 del Barça... diríem que alguns titulars més del que ens esperaven. Crida l'atenció que l'11 hi ha Lamine Yamal i que els laterals es mantenen Koundé i Valde. A partir d'aquí sí que les rotacions són les esperades. Amb Joan García a la porteria, es confirma el que ja va apuntar ahir Hansi Flick. Defensa, com dèiem, amb Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Valde. Per tant, Araujo, de moment, encara comença no. La banqueta, encara no està a punt per tenir minuts d'inici. Mig del camp, aquest sí, l'esperat, amb Casador, Bernal i Olmo. No hi havia més si volies fer descansar a Pedri. Recordem que De Jong està sancionat. I al davant, Lamine Yamal, Ferran i Rashford. Això vol dir que Roni Berdaggi, que ho està fent bastant bé quan li donen oportunitats, avui comença a la banqueta.
Jo això de Lamine Yamal no ho entenc, però en fi, és evident que Flick en sap més que jo. En bàsquet, demà és una nit bestial, Girona-Espanyol-Girona, i a l'Eurolliga, i també a l'antena digital de Catalunya Ràdio, Madrid-Barça, Ernest Macià, amb quina última hora?
Doncs que el Madrid no té baixes, que el Barça acaba d'arribar a Madrid, ha arribat fa aproximadament 3/4 d'hora, i que, bé, encara no tornarà Will Clyburn, avui ens han dit que en té per uns 15 dies encara, però la resta, i Juan Núñez, la resta hi seran tots. El Madrid els té a tots.
La part bona és que és un partit que, home, guanyar, jugar contra el Madrid sempre és un partit especial, però que estàs una victòria per damunt dels blancs, vaja, que... No penalitza especialment tan llarga com és aquesta primera fase de l'Eurolliga.
No, si després guanyes els partits que venen a casa Dubai, a la pista de les Bels. Si guanyes aquests dos, el que passi demà, doncs, no penalitza massa, la veritat.
Molt bé, doncs veurem de què és capaç aquest Barça de Xavi Pascual, que fins ara ha estat capaç de gairebé tot, inclòs guanyar ja a la pista del Madrid fa 10 dies. Ernest, demà tornem a parlar abans que arrenqui el partit.
I tant que sí, que vagi bé, Jordi.
Una abraçada, gràcies.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Comviatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Comviatges, sabem de viatges.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Dakar, el tot costa.
El bivac del Dakar s'ha bellugat 800 quilòmetres cap al nord per l'onzena etapa, amb final a Jenaquilla de 350 quilòmetres cronometrats. Nani Roma avui ha retallat respecte al líder de cotxes i ha guanyat una posició a la general. Mentrestant, els buguis Challenger, Pau Navarro i Jan Rosa tornen a accelerar i obren forat. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nani Roma s'acosta 8 minuts i mig de Nasser a la Tilla, però el qatarià demà surt al darrere i això és un avantatge.
Avantatge relatiu si sortís just al darrere, però Nasser tindrà 5 cotxes per entremig. Roma és en mode zen, concentrat i vigilant, no creu en els miracles.
Aquí mai pots dir que és cosa de ningú fins que no es hagi acabat. Ara no ens hem de creure res, hem de seguir molt prudents, molt, molt, molt prudents. Per sort o per desgràcia coneixo bé aquesta cursa i, per tant, tot pot donar, es pot girar, no? Per tant, hem de seguir igual.
La tercera posició de la general és per Sebastián Loeb, 10 minuts pel darrere de Joan Nani Roma. Laia Sanz, per la seva banda, ha perdut 25 minuts, però es manté al top 20 amb un marge de 30 minuts sobre el 21è. Els Challenger, Pau Navarro i Jan Rosa, han guanyat temps sobre el rival directe. Ara tenen 25 minuts sobre el saudita Sea Idan i 44 minuts sobre l'argentí Cavigliasso, guanyador de l'etapa. A les motos, sobre el paper, el nord-americà Ricky Brabec ha fet l'estratègia perfecta. Parar-se 4 minuts per sortir de mal darrere de Luciano Benavides, que té només a 23 segons. A KTM no ho entenen. I de veure's perdedors, ara pensen que tenen una opció i amb Edgar Canet de protagonista. Jordi Viladoms, director esportiu.
Juga un paper molt important. O sigui, quan hem vist que l'Edgar es fica de tercer, és dir, oh, que bé, Edgar, t'estimem. Perquè, clar, de sortir tercer al Luciano a sortir quart hi ha molta diferència. Tindre una roda més allà és molt important, perquè ens pot salvar alguna situació. Ostres, ha sigut un regal.
Canet ha estat tercer a l'etapa guanyada per Skyler House. A la categoria original, Josep Pedró és a 10 minuts del líder, Benjamin Meló. Queden 410 quilòmetres en 2 dies. Demà 310 entre Jenaquilla i Jambu.
Dos minuts i les 8, dos minuts i arrenca la TDT. Abans la Sònia Gelma remata el Tot Costa.
I rematem amb el resultat del primer partit de la selecció espanyola a l'Europeu d'handbol. Jugava contra Sèrbia, 29-27. Ha guanyat de 2 a Espanya en aquest Europeu d'handbol. I ja tenim l'11 del Barça pel Racing Barça d'aquesta nit, d'aquí a una hora. Ara us deixarem amb la TDT i destaca sobretot la presència de Lamine Yamal a l'11 titular. També són titulars Koundé i Valde als laterals, la resta i Cubarsí a l'eix de la defensa, a més de Joan Garcia, que ja ho sabíem, a la porteria, la resta al mig del camp. Diríem que jugadors que ara mateix no tenen tants minuts com Casado, Bernal i Olmo, i al davant acompanyant Lamine Yamal, Ferran i Rashford. El dia en què hem sucat una mica de pa amb l'eliminació, una mica i prou, amb l'eliminació del Madrid ahir al camp de l'Albacete, no es pot dir que el Barça no ho hagi avisat, que davant de segones divisions, mira, Flick potser per això ha dit, Lamine Yamal no descansa avui tampoc.
Lamine, Joan...
Joan, tot el que tinc, que no està molt, molt cansat. Avui sí, notícia, descansa Eric. Eric Garcia avui el tindrem a la banqueta, també Pedri, també Rafinha i altres opcions que té a la banqueta Hansi Flick, no Frenkie de Jong, perquè està, recordem-ho, sancionat. I Araujo, que avui podria tenir minuts, també Cancelo podria tenir minuts, de moment comencen a la banqueta.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Xavi Vall i el Manel Gil al control central. Gràcies a la redacció, a l'equip de realització del canal Esport 3, i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb l'anàlisi, esperem que satisfactòria, d'aquest Racing Barça. Ara, Dani, arrenca la TDT.
M'importa un pepino, però un pepino grandiós.